Allò que no sona, amb Coco Jean Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 11.
Hello! Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Hola Jordi, què ens portes aquesta tarda?
Qui us porto?
No, no, però d'experiències i d'històries. Que...
Hola, Coco. El programa d'avui l'enregistrem des de les jornades ProArt que s'estan celebrant a la Llotja de Lleida. I hem d'agrair a l'organització de les jornades, a ARC, l'Associació de Representants, Mànagers i Promotors de Catalunya, a la Diputació de Lleida i a la Llotja, que ens han deixat un espai per venir a gravar aquí. Així que moltes gràcies. I avui tenim de convidada, que això és el que preguntaves, a la Laia Cubells, que des de l'any passat porta, si m'equivoco, em corregeixes, que jo m'equivoco molt, porta la direcció del Departament de Management i de Booking de Speed Music, una empresa que porta artistes com Blaumut, com Bet o com la Gemma Humet, però que porta una pila d'anys treballant en diferents àmbits de la indústria, que avui volem que ens expliqui i sobretot perquè la Laia comença a treballar a la indústria aquí a Lleida, que és el que és amb qui hem vingut a conèixer gent que treballi des d'aquí. Hola Laia, moltes gràcies i benvinguda.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Pues hola Laia, tu i jo ja ens coneixem d'algun festival que hem fet per aquí. És un plaer tornar-te a veure. Com amb tots els nostres convidats, primer volem saber una mica com vas arribar a treballar en aquest sector i el teu interès per la música. Tens alguna història de com va començar aquesta relació amb la música, de petita? Tens antecedents familiars? Explica'ns una mica.
La veritat que de ben petita tocava el piano, que va començar així com una cosa, perquè totes les nenes del poble, jo soc d'un poble que es diu Torrebesses, 300 habitants, i totes anaven a tocar el piano. I llavors vaig pensar, te quedes sola a jugar a la tarda, pues si totes van a tocar el piano, pues tu també. I em vaig apuntar a música així fins a fer estudis de música. I després entro en aquest món, bueno, jo vaig estudiar a Barcelona, jo soc llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques, o sigui que res a veure amb el món de la música.
Ostres!
Però quan vaig tornar aquí a Lleida vaig entrar a treballar al Departament de Cultura del Consell Comarcal del Segrià.
Okay.
I quan va acabar la vacant, etc., va sortir una plaça d'Ismedi i vaig tornar a Barcelona a treballar a la discogràfica d'Ismedi fa uns anys.
Però en cap cas tenies intenció, o sigui, la teva vocació no era aquesta, eh? Tu fas aquests estudis i en cap moment et passa pel cap a dedicar-te a la indústria de la música, o ja era una cosa que portaves de cap en algun moment?
No, mai, mai. De fet, o sigui, jo vaig... Quan vaig acabar la carrera me van dir, al Departament d'Estadística no hi ha cap estadista. Perquè era una carrera supernova i vaig aterrar allí, clar, tot era números, tot anàlisi de mercat, anàlisi de població, i pensava, buah, t'avorriràs molt fort aquí.
Ja.
I vaig pensar, he de canviar de sector. I llavors hi havia això al Consell Comarcal i vaig entrar. I portava joventut, cultura i esports.
Oh, wow.
Aquí, wow, això wow. Aquí a l'Ajuntament de Lleida, eh?
Al Consell Comarcal del Segrià.
Del Segrià. Què hi feies aquí al Consell Comercial?
Bé, exactament. Al Consell Comarcal, bueno, teníem diferents tècnics amb diferents departaments i vam muntar com donàvem sempre suport a associacions sense ànim de lucre. Hi havia associacions de teatre, de cant coral, de sardanes, etc. I vam muntar circuits per tota la comarca de grups de teatre, coral i sardanes emergents, que de fet encara es continua fent.
Justament estàvem parlant amb un dels, no? amb un dels convidats avui, no? Que bueno, Lleida és molt coneguda per les festes majors, que m'imagino que has estat involucrada.
Sí, molt.
No? Però que, bueno, que també hi ha pues, això, que feu altres coses, a més de festes majors.
Bueno, la veritat, mira, la setmana passada vaig estar en una xerrada al Consell Comarcal que em van convidar i participaven grups d'aquí de Lleida que comencen a tocar i no tenen circuit per sortir.
O sigui, bandes emergents i
bandes
tot això.
Bandes emergents d'aquí que tenen estudis de
producció. Que és la meva passió, m'encanta.
Doncs es queixaven d'això, que a Lleida no hi ha circuit, que normalment a les altres províncies sí que hi ha festivals de petit i mitjà format, i aquí no troben aquest circuit, perquè normalment a les programacions de festa major, o sigui, a Lleida, hi ha un hàndicap de que hi ha pobles molt petits que tenen pressupostos molt petits i programen per la gent que va al municipi o que viu al municipi, i els més grans doncs programen doncs cartell de festa major, però no hi ha festivals especialitzats ni de petit ni mitjà format. Llavors les bandes d'aquí no poden girar, no comencen.
Molt curiós, i això.
No hi ha escenaris.
Ens deies, ara que tot el que havies fet al Consell Comarcal, era on estaves, tot el que és teatre, dansa, etcètera, en un càrrec com aquest entenc que és difícil trobar l'equilibri, no?, entre la cultura tradicional i popular, etcètera. És a dir, era molt difícil treballar en tantes coses diferents o no? O més o menys ho teníeu ben repartit?
La veritat, només se va fer una aposta per això, mai per res, o sigui, més contemporani. O sigui, només se va donar sortida als grups i associacions sense ànim de lucre.
O sigui, no era una idea professional,
no.
O sigui...
Correcte. Mai se va donar suport a grups professionals.
Quants anys hi vas estar al Consell Comarcal?
8.
8 anys, i d'aquí passes directament a Dismedi, eh?
Sí.
Com trobes perquè estan a Lleida, Dismedi està a Barcelona, com surt aquesta vacant i com et sorgeix la...
Doncs perquè feia festes majors per aquí a Lleida, bueno, perquè jo estava molt vinculada al món municipal, i llavors va venir a tocar un grup que es deia Nou Son, que estaven a Dismedi. I em van explicar que el noi que estava a Dismedi plegava. I jo també se m'acabava la meva etapa al Consell Comarcal i vaig trucar al director de Dismedi, l'Àlex, i em va dir, va, vine, fem una entrevista. I vaig anar allà i em va dir, que pots començar demà? Dic, home, dóna'm 15 dies, com a mínim.
Sense conèixer, eh? O sigui, no el coneixies,
no,
vas trucar-lo?
No el coneixia. I vaig entregar el currículum i ja està.
Això quin any era?
Pues no sé, 2010.
Sembla una mica de ciència-ficció, no? Ara, aquestes alçades, això de poder trucar per telèfon a algú sense conèixer-li i demanar feina...
Sí.
Bueno, jo coneixia el Jordi Gratacós, que havia estat president d'ARC, coneixia com funcionava l'oficina d'exportació que es va intentar muntar des d'ARC, i a través de tot això, doncs, vaig anar a petar Dismedi, també.
I quines tasques t'encomanen a Dismedi per començar? Perquè és molt valenta, no? Així de bones a primeres posar-te en una...
Doncs fer contractació de grups, perquè hi havia el Tomeu Penya, llavors, Nou Son, hi havia els Flipats, que ara són... Bueno, han tret un projecte nou que es diu Dan Peralbo, que van guanyar el Sonanou l'any passat, doncs, quan tenien 16 anys.
Mira.
Vaig començar amb aquest grup que es deien Els Flipats i eren de Torelló.
Ah, mira.
Sí, és molt curiós, perquè clar, vull dir, veus gent, vull dir, que es van
la progressió,
grans, sí.
Clar.
I me'ls vam trobar a Vilaseca, que estaven tocant allí. Molt guai.
A mi sempre em sorprèn tant que o sigui, sembla tan fàcil, no ho és, però és en plan... és ficar-s'hi, és en plan, bueno, llamo i a veure què passa, però realment és així de màgic, o sigui, i avui en dia...
Home, la contractació és dura.
Vale, ok. Perquè molta gent de les que comencen aquesta indústria fent les coses que fem tenen històries sempre, bueno, no sé, passava per ahí, llamé i a veure què...
És que per dedicar-nos a això jo crec que quan te llances a la piscina no hi has de pensar. Perquè si ho penses molt, doncs no sé, jo crec que estaria donant classes en algun institut i seria profe de mates.
Yeah.
I tindria 2 mesos de vacances, sí.
Yeah.
Però així, sí.
I estàs contenta de no fer-ho, perquè no tinc molt clar si m'estàs dient com m'agradaria tenir 2 mesos de vacances.
Sí.
Estic molt contenta de no ser professora de matemàtiques a un institut.
No, estic supercontenta d'haver fet aquest pas, però quan mires, pues a vegades dius, ostres, és que és una feina que realment t'ha de motivar per dedicar-t'hi, perquè són moltes hores, perquè no tens hores per tu, perquè passen els estius i tothom se'n va a la platja i tu mires la platja o no la trepitges,
no,
senzillament.
No, és quan més treballem.
Perquè quan comences amb el tema de la contractació a Dismedi, fas només feina d'oficina o ja comences també a sortir amb les bandes i també amb les bandes que com... Dismedi tenia ja un departament de contractació consolidat en aquella època o era algo que començaven? Dismedi és més coneguda com a discogràfica, en realitat.
Sí, no, era un departament que començava. I van tindre un noi contractat 3 anys, jo crec que jo vaig entrar al quart any d'història, del món de la contractació.
I això que et preguntava, t'envien també a fer els concerts o en realitat no? En realitat tu només feies oficina i...
No, anava de concert. Sobretot amb la banda Trau vaig anar molt de bolo aquell estiu. I amb Nou Son també alguna vegada, però amb Trau bastant.
Com a contractadora, com a mànager?
Sí, com a mànager, sí, donava un cop de mà a la producció. Perquè clar, ja ho fèiem tot, o sigui, la mateixa persona feia... Venia el bolo, feia la contractació, feies les liquidacions dels músics i la producció.
I aquí a Lleida, no sé quant gran o petit és aquesta indústria i tots els representants i managers, però suposo que moltes dones no estan ficades, no, en aquest càrrec. O...
Ni dones ni homes. Jo crec que a Lleida la figura del manager és inexistent.
Mira.
Sí que hi ha representant de zona, perquè Lleida, o sigui, doncs té tradició de que les festes majors i totes les contractacions a nivell municipal se fan a través de representant de zona, de l'intermediari.
I per què creus que no n'hi ha de mànagers aquí a Lleida? Abans parlàvem una mica, això, parlant amb un altre convidat, del tema de les avantatges o dels inconvenients de treballar en un lloc com Lleida, que no sé si tu ens diràs que tots són inconvenients de la manera com estàs dient, però dient que vens d'un poble tan petit, al final poder hauria de ser encara, no sé, poder ser una mica ingenu el que dic, però més fàcil, no? En un lloc, això, en què hi ha tants artistes emergents que no tenen espais on treballar, que hi hagi algú que digués, doncs jo vaig a treballar-ho, perquè no hi ha ningú que ho faci, a vegades és això, o és al revés? Per què penses que no hi ha aquesta figura dels mànagers aquí?
Doncs perquè jo crec que venim d'una cultura de festes majors de molts anys i els municipis tenen els molt petits, pressupostos molt petits, i llavors doncs se deuen, suposo, als seus votants o a la comissió de festes, i llavors els hi agrada el que els hi agrada, o el que sona a la ràdio, que moltes vegades els grups emergents no sonen a la ràdio, llavors no els coneix ningú. I és molt difícil que apostin amb un pressupost tan petit per un grup emergent que no coneix ningú. Això d'una banda. I els municipis grans doncs volen caps de cartell, perquè poden. I llavors el pressupost municipal va cap a caps de cartell. Clar. Llavors, o sigui, la figura del mànager, doncs no sé si tindria un retorn aquí a Lleida. I fer-lo sortir fora... Doncs amb aquest accent tan de Lleida que sona...
I tan bonic, que m'encanta.
Doncs a la gent a les orelles els sona com estrany. I és com una barrera.
És una tonteria.
Sí, perquè els valencians els contractem, doncs mira, Lleida no.
No té creus que és realment que això és realment un fre en la contractació? Mira, clar, sí. Tu ho dius des de l'experiència pròpia.
Jo quan estava a Dismedi treballant, o sigui, va vindre un grup de Lleida i va presentar pues, un disc i va dir, sí, m'encanta, si el traurem, Laia, el traurem, sí, vinga, endavant. I llavors diu, i saps lo bo? Que el cantant és de Barcelona.
No.
Sí, això passa.
Això va passar a tu estant a Dismedi.
Jo vaig portar la contractació d'aquesta banda.
Mare meva. O sigui, que encara
estem... Però clar, si no sona a la ràdio. O sigui, quants grups de Lleida sonen a la ràdio?
Però és el que dius tu.
A part de Renaldo i Clara, que sona a Ràdio 3. Però a les ràdios...
No sonen ni a ICAT, tampoc.
No, és que per nosaltres, almenys per mi, això no sonem. No vull dir-ho així, però exòtic. A mi m'encanta poder escoltar un accent valencià o lleidatà o... gironí, no sé, és com ja, no sé, bueno, però mira, és interessant saber això.
També és com complicat, jo crec, sortir, perquè jo els deia, igual, això, quan un grup se fa gran, una mica es taca d'oli, no? Llavors tu, no, doncs estàs en una zona, o ets de, no sé, Terrassa, per dir alguna cosa. Llavors tu toques a les festes.
Ja.
Però aquí no. Si no tenim escenaris, o sigui, com te dones a conèixer? Si no et coneixen ni a casa. Com ens han de contractar fora de casa? No, perquè primer has de fer territori. Però aquí no tenim el circuit.
Però se suposa que les sales estan per això, i sales sí que teniu o no? O tampoc?
No, quines sales tenim? Aquí Lleida?
Jo on he tocat?
Manolita, Lleida, Café Ciutat, del Teatre, sí, però... Cotton, Boat.
I ja està.
I fin. Però fora?
Interessant.
Perquè ara que deies tot això, és evident que tens una mica de queixa respecte al tema de les institucions, almenys de les ajuntaments i de com contracten.
No, no. Ja
perquè t'anava a preguntar respecte al tema que el món de la cultura hi ha una mica aquest sentiment de maltractament per part de les institucions, en genèric.
Sí.
T'anava a preguntar en particular aquí a Lleida, perquè dius encara més, és a dir, aquest sentiment de maltractament, entenc que tu el tens encara més, una mica de deixadesa cap als artistes, o no? O creus que és tant el mateix que la resta del món? Sobretot tu, que al final has format part durant uns quants anys, almenys del Consell Comarcal, i has estat... dins de les institucions, encara que fos en una part que era menys dedicada al món professional.
Jo crec que hi ha poques institucions que arrisquen per lo nou o per grups poc coneguts amb una festa major. Llavors jo crec que s'haurien de crear circuits paral·lels per poder-ho ensenyar, o escenaris més petits. Però llavors hi ha un tema pressupostari, doncs, que suposo que deu fer que no tirin davant tot això. Clar, al final has de trobar un equilibri.
Bueno, no sé, idees d'altres ciutats sí que es poden adoptar, no? No sé, per exemple, suposo que en la seva època Barcelona estava passant el mateix en comparació a Madrid o el que sigui, però és una cosa una mica de... No, de reunir-se entre tots els interessats de que hi hagi una escena i començar, pues, amb un petit festi. Sé que sona molt fàcil com ho estic posant i segur que no ho és, però hi ha una mica d'aquesta energia de ganes de fer entre tots, que no sigui en plan és que me siento sola, nadie me apoya, però sí que hi, no sé.
Aquí a Lleida, per exemple, la majoria de municipis no tenen un tècnic municipal de cultura.
Ah, okay.
Que faci la contractació o que pugui anar a fires i faci prospecció de mercat, no hi són.
Ah, vale.
Perquè molts municipis tenen una secretària que ho fa tot.
Mm-hmm.
O comparteixen fins i tot secretària o interventor a l'Ajuntament. Llavors, pues, la part de cultura, doncs, deu quedar en tercer o quart terme. O sigui, no sé quants anys fa exactament que Lleida s'ha adherit al programa Puntcat, però és un ajut per a la programació estable.
Mm.
Però és de les últimes diputacions que s'ha adherit al programa Puntcat, que és una molt bona eina pels ajuntaments per incentivar la contractació estable.
Absolutament.
O durant l'any.
Mm-hmm. Absolutament.
Tornant a la teva època de Dismedi, sí. Mentre estàs allí, són els anys en els que crec que Dismedi està fent la contractació i la logística també del Festival BAM de Barcelona.
Sí, BAM i la Mercè.
I tu hi treballes portant les dues coses. Quins records en tens? Quina feina extra et suposa? O com de cop i volta també et trobes en això? És a dir, ja portaves uns quants anys, entenc, treballant a Dismedi, però de cop i volta això és una cosa diferent, més gran. I...
Hi havia una oficina. O sigui, ells creen un equip per fer la contractació de la Mercè i del BAM, i jo feia supervisió de contractes i els passava a direcció per signar.
Però feies treball de camp també, és a dir, durant els dies de festival també tenies més feina, diguéssim, durant el festival, o era més una qüestió prèvia i d'oficina?
Prèvia d'oficina, jo. Jo mai vaig estar a l'oficina tècnica colze a colze treballant allà.
Alguna anècdota o algunes coses especials d'aquests anys? És a dir, és un aprenentatge, suposa un canvi del que em deies de treballar d'artistes com el Tomeu Penya o dels artistes propis de l'oficina a treballar en la contractació de molts artistes,
clar,
alguns internacionals?
Clar, no té res a veure, no. Perquè fins i tot els contractes, perquè clar, nosaltres fèiem anar un contracte supersenzill.
Uh-huh.
Vull dir, que em pareix el mínim, vull dir, no demanàvem ni hospitality, perquè clar, quan portes bandes emergents, vull dir, pues encara gràcies que ens contractin, quasi.
Yeah.
I allà no, o sigui, roomings, la producció del propi bolo, tot, o sigui, hospitalitat. Jo no havia vist mai un rider d'hospitalitat fins que no me'l posen al BAM o a la Mercè. Bueno, clar, els contractes en anglès o en francès, depèn de què venien.
De qui venia.
Sí, va ser molt heavy.
Veu, s'accepten molts canvis, és a dir, amb una cosa tan, tancada, per almenys en la meva experiència treballant amb el BAM, en el que sembla que tot hagi de ser molt, molt tancat o que hi hagi unes normes molt estrictes, de la manera que ho expliques ara, igual ens estem xivant i algú dels que porti ara la Mercè o el BAM s'emprenya, però sembla com que si ve segons quin artista el contracte aquest estàndard del BAM i de la Mercè salti pels aires i que ja es puguin treballar amb els seus contractes o amb segons quines
no,
altres coses.
No, se treballava amb un contracte estàndard, però hi havia, pues, bueno, com a tot mànager, llavors entres en unes negociacions que hi ha coses que s'han de cedir. Per què no? Perquè el mànager no vol cedir. Però això també ens passa aquí.
Mm-hmm. Yeah.
No cal anar a buscar internacionals.
I això ho fèieu vosaltres, però ho fèieu vosaltres des de contractació o havíeu de treballar amb qui portava la contractació dels artistes? És a dir, entenc que hi ha algú que feia... Sempre el vam tenir un director sí, artístic, sí. Que és qui contracta passa... artistes, i aquí tens el marrón. Jo he tancat aquest artista i ara espavila't.
És així. Uh-huh. O sigui, et passen la contractació de tots els artistes i llavors amb els contactes dels mànagers tu fas la contractació. Uh-huh. I tots els contractes se redactaven des de Dismedi i s'enviaven al mànager.
No et vull apretar, però hi ha alguna cosa que ens puguis explicar d'algun record especialment.
Veritat,
algun
no,
que tinguis especialment bon record o mal record de dir, hòstia, aquest que em pensava que seria un mal son va ser superfàcil, o aquest que em pensava que seria superfàcil, o que jo l'artista li tenia molt apreci i em va donar tants mal de caps que no em vull saber.
No, del BAM i la Mercè no, perquè no negociava a mi i em venien fets. Uh-huh. Però aquest any que he treballat al Som de Mar, que havia de venir Bonnie M a tocar.
Bonnie M.
El dijous no volien agafar l'avió.
Ah, què va passar això? Jo vaig sentir, espera, jo vaig sentir això.
O sigui, això sí que és una anècdota.
Sí. No volien agafar l'avió, per què?
Perquè després estaven allà a l'aeroport i volien maletes extra.
Ostres.
D'on volaven?
Des de Londres.
I tu no. Estaves de responsable?
Jo estava fent producció artística allà.
I què fas en un moment així? Llavors com saps?
Primer intentes negociar molt. Però ells s'atancen a l'aeroport i el mànager et diu que no pujarà a l'avió. I bueno, dic, pues, intentem negociar. Primer tot bones paraules. Però al final hi ha un moment que li dius...
Fuck it.
Pues torna'm... Pues,
perdón.
Ho tinc per e-mail, tot, m'has donat l'okay dels vols, si no puges, acabarem a tribunals. I creues els dits, penges el telèfon, que facin el check-in. Fins que diuen, estan pujant.
Home, amb tota raó, és que t'ho juro, no?
Però jo no les tenia totes que agafessin l'avió.
Ja.
Pues aquesta és una anècdota
i els plan B en aquestes situacions amb artistes així?
No, potser no tornaré a contractar un internacional mai més.
Ah. Mira.
Tot el pes de la responsabilitat era teu? No tenies ningú que en aquell moment...
No, el director artístic i el promotor del festival, però és com, soluciona-ho, Laia, soluciona-ho.
Claro.
Clar. Però arriba un moment que tampoc... Dius, bueno,
quins
ara què?
Nervis.
Pues això. I llavors va arribar i va dir, me ha llamado una chica un poco mal educada. I dic, si dic ser jo,
soc
que
jo.
Estàs segur. No passa res, sóc jo, la que he perdut els papers per telèfon. Todo bien.
No, però és que no, al final vas fer el que tenies que fer, perquè és en plan...
I si no haguessin pujat a l'avió?
I si no haguessin pujat a l'avió? Què es fa?
A la Coco i...
Bueno, ja sí. Igualito que Boniem, no? O sea...
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Bueno, entre el 2017 i el 2018 passes a Diggers Music.
Sí.
Fent una tasca semblant.
Sí.
Amb quins artistes te'n recordes treballar i si hi ha alguna... No, molta diferència en la manera de treballar d'una empresa a una altra.
Vaig treballar amb l'Adrià Punti. Bé.
Per què et rius, Jordi?
No, riu ella, perquè m'imagino que tindrà coses a explicar quan diu, és el primer nom que diu.
I amb el Joan Rovira i la BGKO. Uh-huh. però a BGKO, com que feien molta gira internacional i tal, ho portava més una altra noia, però clar, és que no té res a veure portar l'Adrià Puntí amb els grups que estava a Dismedi, res a veure.
És en plan nivell més alt? És que no el conec jo personalment encara.
El coneixies a l'Adrià d'abans o trobes allí, entres a treballar, et diuen aquest és l'artista amb el que has de treballar i te'l presenten o com funciona?
Me'l van presentar, vaig anar a sala a casa seva, me'l van presentar, jo no coneixia la discografia de l'Adrià Puntí perquè perquè per edat l'havia escoltat molt poc, okay. O coneixia algunes cançons, i vam anar a escoltar el nou disc de l'Adrià Puntí.
Okay.
I jo, buah, dic, sona molt bé això, vaig pensar, bueno, guai, molt bé, doncs vinga, sí, farem gira, som-hi. I llavors, que el meu pare és super seguidor de l'Adrià Puntí, li dic, uala, pap, he escoltat els nous temes de l'Adrià Puntí en castellà, brutals, i em diu, tenia un tema molt bo, Laia, que sempre me'l poso. Jo dic, ah, sí? Em diu, sí. Jo dic, i com se titula? Barba Azul o alguna cosa així. I dic, com? I vaig trucar a l'Enric Padescoll i li dic, Enric, aquell tema que mos va posar ja fa mil anys que l'ha tret, que no és el nou disc.
I això és el que estava presentant.
Això és el que mos va dir que tenia
que era el nou disc.
Que era el nou disc. I no hi havia nou disc.
Ostres.
Com veu sortir d'aquesta? Amb l'Enric vam parlar fa un parell de setmanes i ens en va explicar moltes. Aquesta se li va oblidar explicar-la.
No, encara no he tret aquest disc.
I proveu fer la gira?
No, ens va caure la gira.
Per aquesta...
Bueno, clar, raó. Perquè teníem bolos venuts, teòricament el març havia de treure disc, no el va treure el disc, pues no vam fer gira del nou disc, però no hi havia disc.
És a dir, vas treballar amb l'Adrià Puntí, però no vas arribar a fer concerts.
La nit del sopa. I ja.
I a nivell de, amb la resta d'artistes amb els que vas treballar, el que et deia la Coco, notes molta diferència quan canvies d'empresa, en realitat amb els funcionaments d'una empresa a l'altra, o al final quan és contractació tot és més o menys el mateix, treballar amb l'artista, anar a vendre, o sí que segons quina empresa et demanen unes coses o unes altres a nivell d'objectius o no?
No, objectius en lloc. Suposo que igual doncs amb l'Àlex o a Dismedi tenia com molta confiança i treballàvem molt de tu a tu, colze a colze. L'Enric doncs portava més la part discogràfica i deixava fer, també hi havia escena, part llavors a Diggers, i poder entre tots ens ho fèiem més, hi havia un equip de producció, tot estava molt especialitzat i jo no feia tota la feina de tot, i llavors va entrar a Diggers la Paula Valls, que en aquesta sí que vaig fer una molt bona gira, que va ser el primer disc de la Paula.
Mira. A banda de management també has treballat en el món de producció a l'Espai Festival Acústica i la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Ens pots explicar una mica aquesta experiència? Sí, és totalment un altre món, no?
A mi el món del festival m'agrada molt. Home, no, o sigui, fer un festival un mes, no, però a l'acústica, que són tres dies així canyeros, sí te traus l'espineta, això del moviment. El meu jefe d'ara diu, és que te va el barro. Doncs pues igual sí.
Igual sí.
I mola molt. Bueno, de fet, l'acústica... Jo feia l'escenari de la balconada, eh? Vull dir que és un escenari molt petit i tal, però molt acollidor. I jo m'ho vaig passar molt bé. De fet, sempre tornaria a l'acústica a treballar. Oh, sí.
Com et van sortir aquestes oportunitats? Com acabes? De la mateixa manera que anant a Dismedi, algú t'avisa i truques per telèfon? O com vas separar l'acústica?
Coneixia el Xavi Pasqual i un dia dic, ah, si mai necessites algú que et faci producció, igual puc pujar. I em diu, ah, sí? I llavors coneixia la cap de producció del Festival Acústica, l'Esperança, i em va dir, va, puja i ho provem. I em van donar aquell escenari petit i vaig anar 2 o 3 anys a treballar. I bé, molt bé, molt contenta.
Aquesta feina, d'això que dius del barro, de que t'agrada el barro, al final és una mica més de l'acció, és la diferència entre l'oficina i el camp de batalla de veritat. Aquest equilibri, ens dius que t'agrada, però què prefereixes en realitat més de les dues coses? O una mica de combinació de dies d'oficina i després sortir amb els artistes? Jo, per exemple, puc dir particularment, a mi el del campo de batalla, com més anys han anat passant, més em costa. O sigui, directament, jo a l'oficina no és que vulgui estar-hi sempre tampoc, però si està molt bé. El campo de batalla és això, és quan et trobes amb un marrón d'aquests de que l'artista no vol agafar l'avió o t'arriba un tio creuat a l'escenari ja de bones a primeres perquè no ha dormit, perquè li han passat mil coses i tal, i crec que la paciència és un exercici extra un cop estàs allí, sobretot pels qui estan tots els dies, això que em deies, no sé si a l'acústica teníeu torns o si estaves totes les hores, però se'm fa molt difícil. Què prefereixes tu?
O sigui, hi ha molta diferència. Quan tu acompanyes una banda que portes treballant sempre amb ells, o sigui, que vas al bolo, coneixes el funcionament, etcètera, vull dir, arribes allà amb la banda, que anar 3 dies de festival. Però anar de bolo, doncs tampoc m'emociona tant, perquè sempre és el mateix bolo. O sigui, no aniria de road manager d'una banda.
Ja, perquè
sempre és el mateix. I anar d'un costat a l'altre és eternament. Si he de triar entre això i fer oficina, fer oficina. Però 3 dies de festival, o 3 dies al juny, 3 dies o 9 a l'agost, bueno, pues, mole.
Sí,
sí, i a més també, o sigui, fas de producció artística, vull dir, has arribat amb uns acords, no sé què, arriben, fas seguir un horari, no té res a veure, perquè tu quan vas de road manager amb una banda, o sigui, estàs a l'altre costat. O sigui, exigeixes que la producció artística t'atengui.
Ja. I has treballat amb gent internacional, amb bandes internacionals i locals, no?
No, sempre. Al festival sí, perquè jo no programo, però aquí sempre, o sigui, management i booking sempre local.
Ah, vale. Okay.
Mai internacional.
Vale.
Després de Diggers comences a treballar a un 98 músic, no sé si et venen a buscar, vas tu a oferir-te una altra vegada a una altra empresa, com arriba aquesta oportunitat?
De fet, el Jordi Puig col·laborava amb Satellite K, que els hi feia la promo, i un dia, sense més ni més, li vaig dir: Jordi, hauries d'obrir departament de management a un 98. Tim diu: ui, no, ja en tinc prou amb la discogràfica. I jo, bueno, ja ho veurem. I li vaig dir: m'he quedat sense feina, no sé què, si ho necessites, Jordi, que sàpiguis que estic disponible. I vam començar a parlar amb ell i els seus dos socis i mira, i vam començar a teixir el departament de management.
Aquestes converses són de bar i ja, a veure què passa? O com has deixat caure aquestes idees? Perquè, o sigui, tot ho has aconseguit tu, però és una situació especial
jo no he aconseguit res, al final la gent te fa confiança. Jo, sí, sense la gent que m'ha donat suport no seria res i no hauria pogut fer mai aquesta feina. Clar. Però jo conec els socis de 1.98 perquè havia de portar la contractació del Miquel Abras.
Uh-huh.
I llavors, pues, si havia de portar la contractació d'un artista de la companyia, pues, d'això neix el departament de booking i management a 1.98. Que no es deia departament de booking i management, sinó l'oficina de l'artista. Però li vaig dir: hem de crear una oficina per donar servei a l'artista.
Claro.
I d'això neix. Així.
Amb quins artistes vas treballar a 1.98?
Amb el Xari Maresté, amb la Gemma Humet, la Bet, que ja la portava. Qui més? Marala, que vaig començar amb el Binaural a la Fira Mediterrània de Manresa i encara hi treballo amb elles, ara han fet el segon disc. La Marta Rius, Guillem Roma, Miquel Abras, i crec que ja està. Déu-n'hi-do.
I tots aquests artistes ara han passat cap a un altre management o treballant amb altra gent.
De tot és...
Com et sents quan... No? No és que et deixen, o quan evolucionen, tu els vas començar, no?, una mica, i després, no sé, com és aquesta transició de...
O sigui, aquesta transició, ells... 1.98 decideix de dividir equips, perquè estàvem com sobrepassats.
Vale.
Perquè la de xarxes, compartíem la de xarxes, el de promo el compartíem. Llavors, clar, la discogràfica es fa gran, el departament de management es fa gran i diem: bueno, què està passant? Perquè la mateixa gent està fent tot.
Clar.
I necessitem parar. I llavors, un dels socis d'1.98 obre el departament de management. O sigui, que són com empreses germanes, per dir-ho d'alguna manera. I llavors el traspàs d'artistes, vull dir, van d'un costat cap a l'altre, però que no és que canviïn de companyia.
Vale.
Amb aquests artistes, ara que estem aquí en unes jornades professionals, que després en parlarem més sobre tots els professionals i programadors que han vingut a Lleida, perquè ens facis una mica com a representant de la zona, no representant de zona, sinó representant de la zona, amb un 98, no sé si ja ho havies fet abans, comences a assistir també a fires internacionals, és a dir, has anat passant per alguna fira internacional com a agent o com a mànager dels artistes, ho has fet. Quina és la teva experiència a nivell internacional? És a dir, realment dona resultats, no? Com ho veus? A quines has assistit i com ho veus ara que estem?
A les fires internacionals hi vaig començar a assistir amb Dismedia, perquè ells sí que treballaven amb segells de fora. I llavors sí que vam intentar importar algun artista de fora i fer gira aquí. Per exemple, quan estava a Dismedi vam comprar la gira conjuntament, va ser una joint venture amb The Project, de Toquinho i Maria Creusa, i vam poder fer la gira per Espanya. També vam intentar muntar gira amb l'Eli d'Almeida, que és bueno, una de Sud-àfrica, que era un conveni que Dismedi tenia amb Sony, i vam agafar aquest artista, vam presentar al Mercat de Música Viva de Vic, va fer molts pocs bolos aquí, però jo vaig a les fires internacionals des de que vaig estar a Dismedia. Vaig començar el Babel Met, que és una fira que no es fa, que han dit que aquest any 2023 se tornarà a fer. Vaig anar al Vime.
Com es diu, perdona?
Babel Met, a Marsella.
Ok, Babel Met.
És una fira era una fira de World Music.
Ah, ok.
I Vime, vaig estar al Mama de París.
El Mama vaig tocar jo.
Sí, quan hi havia l'oficina d'exportació.
Ah, mira. Sí, ok. Vale, Vime, també, sí.
I ja està, crec. No sé si em deixo alguna. No. Primavera Sound, però bueno, això és d'aquí. Encara que hi ha molt internacional.
I hi anaves com a venedora en aquestes fires o hi anaves més, com dius, amb... des de la teva experiència amb Dismedi, més amb la idea d'importar o de treballar amb artistes amb els que tenia Dismedi conveni, perquè jo que he anat a vegades a alguna d'aquestes fires com a venedor, la situació, o he estat per exemple a South by Southwest o alguna altra d'aquestes fires internacionals, la sensació que tinc quan vas amb artistes d'aquí és que o tens ja un plan molt ben fixat amb els artistes o que és molt difícil realment trobar resultats, poder més enllà del que van aconseguir la Coco amb els Excitements, que crec que per exemple sí que van estar un Eurosonic, diria, i realment això a partir d'aquí sí que veu tenir molta més feina a nivell internacional. És molt difícil a vegades això de les, amb les fires internacionals pels artistes d'aquí sortir. Tu vas tenir experiència en aquest nivell com a venedora a fora amb els artistes que portaves?
Fins al moment no. Ara en Marala sí. Estic començant a recollir fruits. Per exemple, tenim una Booker que ens porta a Alemanya, Suïssa i Àustria, que ens surt arrel d'una contractació d'un programador que vam conèixer aquí a la Fira Mediterrània. Llavors l'hem anat veient i llavors doncs ell ens ha aconseguit una Booker per fer aquests tres països. Vam anar a Polònia amb el Binaural, al Grec Pro, ens va sortir uns bolos a Tanzània i a Austràlia que vam haver de fer des de l'Atlàntida de Vic perquè va vindre el Covid i no ens vam poder moure.
Claro.
I el vam fer, vam fer un binaural des de Vic i ens estaven escoltant a l'altra punta
del món. Els Covid.
Aquest és l'únic retorn que he tingut a nivell internacional.
Quina llàstima, no? Per el moment que et surt l'oportunitat, això sí que realment és que el Covid va arribar en el pitjor dels moments. Va arribar en el pitjor dels moments per tothom, però especialment quan tens un plan així, després de tants anys intentant-ho, no?
Sí. De totes maneres, després del Covid, els bolos internacionals els vam recuperar. Aquest no, vull dir, perquè ho vam fer des d'aquí, ja va estar, però l'any passat van estar a Polònia, van fer França i van fer Àustria aquest estiu. Sí, que això com a mínim no es va perdre. No quan tocava, però...
Viatjant amb l'artista, en aquest cas sí?
No.
No. No per voluntat o no perquè no es pot, no donen els números? Perquè abans en parlàvem també amb la Coco, ara que nosaltres estem treballant algunes coses a nivell internacional, i parlàvem, jo que no acostumo anar als seus concerts, com et deia, que m'agrada molt estar a l'oficina, pensava, si surt alguna d'aquestes internacionals, ja pots comptar que jo vindré segur, que no em pagaré la matada d'aconseguir tot això per quedar-me a casa mentre vosaltres esteu viatjant. Tu no tens aquesta sensació, després d'haver aconseguit això, que l'artista pugui anar a fer aquests desplaçaments i que ells ho estiguin visquent i quedar-te a casa? Tu que has dit que t'agrada, eh?
La veritat és que alguns bolos hauria anat, però clar, fan gira a l'estiu, marxen 3 o 4 dies. Com marxes de l'oficina? Quan és el moment de boom aquí també? Perquè al final, o sigui, és amb, bueno, no sé, vosaltres, però jo treballo en una empresa petita. O sigui, que jo faig les liquidacions dels bolos dels artistes també. Llavors, clar, o sigui, la gent que gira aquell cap de setmana, jo li he de preparar la liquidació i rebre factures per poder pagar l'actuació. Sí, que és inviable.
Si que surtis, no pots estar als llocs no, al mateix temps.
Si surtis clar, al març, pues, igual no hi ha tant volum, pues, bueno.
Doncs o sigui, mai has et portes
el treball. Aniria.
No et portes el treball a l'ordinador amb tu traveling.
És més complicat.
És complicat, sí.
Sí, perquè hi ha molts inputs en una ciutat, al bolo, vas a fer proves...
Sí, no, sí,
no et concentres tant... No té res a veure.
No, és un estrès, és un estrès.
Us podeu subscriure al podcast de Jo que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Laia, tornant al tema de Lleida, ara que estem a Lleida... Quina importància creus que té el fet de que avui, per exemple, estiguem fent aquí a Lleida aquesta jornada professional en la que hem vingut mànagers de tot Catalunya i hi ha programadors municipals de tota la província de Lleida, n'hi ha uns quants, no sé si eren 20 o 25 o quants eren, o que, per exemple, els Premis Art que es facin per primera vegada aquí a la ciutat. Creus que això que deies, una mica de que no hi ha escena aquí o de que és molt difícil o com es programen les festes aquí a Lleida, això significarà un canvi, no? Quina importància té, tu que, encara que ara no estàs visquent ja a Lleida, però que ho has viscut durant molt temps des de les institucions o des d'empresa, què significarà això? O què pot significar?
A veure, jo crec de que sempre és bo acostar la indústria, pues en aquest cas a Lleida, lògicament, i pues algun dia pues s'ha de plantar com la llavor per algun dia acabar recollint fruits. Llavors jo crec que pues hauria de ser la primera de moltes i que no sigui perquè es fa una gala de premis, sinó igual poder tenir una fira. No? Vull dir que hi hagi showcase, que els programadors o els ajuntaments coneguin diferents propostes, de fora també, perquè o sigui, els grups emergents d'aquí no toquen aquí, però els de fora també ens costa entrar aquí. Vull dir, igual, no? Si tinguéssim com un aparador perquè els grups de fora també vinguessin aquí, doncs també es podria crear més xarxa, de la mateixa manera que ho tenen a Vilaseca, perquè no Lleida. Que no cal que sigui Lleida ciutat, eh? Vull dir que vull dir pot ser qualsevol capital de comarca.
I de cara als programadors, per exemple, que han estat avui aquí, amb la sensació aquesta que hi havia molt, a part d'alguns ajuntaments més grans, potser n'hi havia uns quants de més petits que igual avui han descobert alguns mànagers o que porten certs artistes, creus que això pot significar algun canvi en la forma que contracten, això que ens deies abans de que tot es faci mitjançant representants, etc, o en realitat no suposarà massa canvi?
Jo crec que la gent que ha vingut aquí és que ja és pro a escoltar noves propostes i que hi ha d'altres maneres de fer les coses o diferents programacions que se'ls hi escapen. O sigui, que jo vull creure que sí, que servirà d'alguna cosa. Igual no sabien què era el programa Puncat. O fins i tot, doncs, ara s'està fent una xerrada, no?, de línies d'ajuts de la Diputació de Lleida, doncs igual s'obre. I a poc a poc, doncs, tenen línies d'ajuts com per anar programant petites programacions. O, jo què sé, quan miràvem a l'app aquella que ens van passar, hi havia gent que deia... vull conèixer alguna promotora que em pugui muntar pues, una petita programació. És que igual no saben en quina porta hem de trucar. I això, pues, no? Pues igual hi ha algú que els hi va respondre i va dir, pues mira, jo estic programant no sé què, no sé, tal, i us puc donar un cop de mà.
Quina app és aquesta?
Bueno, des d'ART, des de l'associació,
ah,
hi havia, o sigui, tu com a empresa podies, pues, t'apuntaves, no, com a participant, i també els ajuntaments, i llavors tu podies demanar reunions ràpides amb els ajuntaments, i ells també. I llavors anaves llegint el que buscaven per si tu els hi podies oferir alguna
cosa. Ah, mira.
I hi havia gent que buscava això.
I encara segueix aquesta app?
No,
avui
s'ha acabat. Hem fet les reunions al matí.
Perquè és la jornada, era per la jornada d'avui exclusivament, això.
Ah, vale. Okay.
Però si els motiva poder programar, pues ja és un pas.
Claro, sí.
Crec. Com així, com un missatge esperançador, perquè sembla que ho pinta de color negre, no?
No.
Una mica ho has pintat de color negre,
sí.
Fins ara. La teva esperança et portava... Volíem parlar amb tu una mica perquè ens diguessis coses positives sobre...
Home, no, jo com a música de Barcelona, a vegades ara me n'adono compte de que a vegades no sabem el que tenim a casa, la sort que tenim d'estar en una ciutat. Ens queixem moltíssim els músics, però digo, ui, la cosa està fea a l'altre lado del río, no? Que és en plan, i és bastant frustrant per mi que estem al costat. Que hi hagi tanta diferència de com ho viviu com a comarca és per mi super frustrant, és en plan... Però que es pot fer, perquè si Girona pot fer, com ho comentàvem abans, és en plan que no perdáis fe, que hay que seguir, que és en plan, no sé, voy a crear una ONG per a vosotros, no sé.
Per exemple, tu que has tocat per tot el món?
Sí.
Vinga, quantes vegades has vingut a la província de Lleida?
Ah, però he tocat bastant a Lleida.
Però Lleida ciutat?
Amb Excitements no ho sé, fora d'això, bueno. Amb Coco Gin and the Tonics, que jo recordi, Coco, només dos. Crec que has fet Tàrrega i has fet Menargens.
Menargens,
sí. Perdó. Crec que són els dos únics llocs que has fet, com a mínim dit així de memòria.
I els que fan el festival aquest, m'estic confonent. Els de festival...
Però tampoc... Poder, si miréssim, tampoc ha tocat tantes vegades a la província de Tarragona o a segons quines altres províncies. Vull dir que si...
Sí,
poder sí que, és més, sí que és més difícil, però... No,
és que tampoc hi ha moltes
arreu,
coses.
No?
És que
no,
tampoc hi ha moltes...
Jo crec de que tenim equipaments i que no... Que no, o sigui que... A veure, Tàrrega programa, lògicament, i molt. Tenen un teatre i ells sí que fan programació estable. Però tret de la programació estable dels teatres o equipaments que ja funcionen, o que hi ha un tècnic, o a l'Ajuntament es poden permetre uns tècnics municipals que ho facin funcionar, com Balaguer... Pues, clar, això és capital de comarca, ja s'entén. Però als municipis més petits costa, però perquè la realitat és molt diferent. Però perquè no som gent.
El
poble on viuen els meus pares, bueno, érem 300 habitants, però ara crec que som 280, si arribem. Clar, 280, no sé quin pressupost municipal deuen tindre, però ordinari, no sé, 150.000 euros? Vull dir, com hem de fer una programació estable? Vull dir que la realitat del territori
és
la que és.
Vull dir que no és que no vulguin, però igual tampoc se pot a nivell pressupostari, però igual s'haurien d'ajuntar, pues, dos o tres municipis.
Això és el que és clar.
I pues, girar i que entre tots intentessin fer quelcom. Com, jo que sé, pues, hi ha un grup de joves o a nivell municipal s'han ajuntat no sé quants municipis i fan un concert per Sant Joan, crec, que es diu l'Encesa Jove. I cada municipi posa una quantitat de diners i cada X anys pues, li toque aquell concert allí.
Pues
és una manera de programar, però clar, això només
una
se
mica
pot,
com un girando por sales
una vegada a l'any.
Això està en funcionament actualment encara?
Sí, crec que sí.
Sí. Això ho vas posar en marxa?
No.
Tens alguna relació tu?
Ja no hi era aquí, però bueno, no, vull dir, és guai. I vull dir, a més, o sigui, són joves de diferents municipis que es troben, que fan una programació comuna. I a més, o sigui, des de l'àmbit de joventut del Consell Comarcal del Segrià, doncs tenen un tècnic de joventut que tira moltíssim, que han fet tres discos que es diuen Strats i han agafat una cançó de cada grup i cada any presenten un disc. Aquest any em van explicar que havien fet un catàleg de bandes que enviaran a tots els ajuntaments de Catalunya. Doncs són iniciatives, doncs a veure si s'arriba als municipis. Vull dir, és que ja es treballa,
sí, 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 segurament,
però costa molt segur. Pues, aconseguir resultats.
Segur, segur, segur. Bueno, d'alguna manera la cosa molt poc a poc, però va llegando, va llegando.
Claro, sí, sí. Tarde. Podríem anar més ràpid, però bé.
Sí, però bueno, ja és un principi això de fer els la gala aquesta i sí. Que, bueno, esperem que en programes d'aquests, com allò que no sona, pues donar una mica córrer la veu. En plan, però què estem fent? Pongámonos les piles, no? En plan, que vergüenza, no? Ja. És que estic molt indignada. És que me vengo a vivir a Lleida, jo.
Vinga.
I us ajudo d'alguna manera. Si pogués. Bueno, jo per mi, uau, molta informació i molt guai.
Mil gràcies.
Laia, moltíssimes gràcies per venir i passar aquest rato amb nosaltres a allò que no sona. Quan tinguis cap notícia bona de qualsevol mena, torna quan vulguis. I moltíssimes gràcies per el teu temps.
Laia, moltes gràcies. Espero que t'ho hagis passat bé. No et trobaves massa bé abans de venir. Espero que, no sé si t'hauràs millorat una mica amb la conversa. Espero que com a mínim aquesta estona t'hagis oblidat de trobar-te així de malament. I a tots vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos i esperem retrobar-vos la propera setmana. Us agrairem que si el podcast us ha agradat ens deixeu una puntuació i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos, a iVoox, a Spotify, Apple Podcasts i...
I a Instagram, per suposat.
A reveure. Fins la propera setmana.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.